Bé, ja ho hem comentat alguna vegada, és una societat en la qual hi ha 20 accionistes a parts iguals i cada temporada es canvia 3. Els 3 que baixen són substituïts pels 3 que pugen de segona divisió. Hi ha hagut aquesta reunió amb els 20 clubs. S'esperava que aquesta reunió, en els dies previs, s'havia rumorejat que potser hi havia alguns clubs que apretarien per fixar una data límit per acabar la Lliga. És a dir, alguns clubs aparentment estaven amb la idea de, per no liar amb el tema dels contractes, perquè els contractes, que aquest és un dels grans cavalls de batalla d'aquest assumpte, és que els contractes acaben el 30 de juny dels futbolistes. Ah. Llavors, si la Lliga se'n va més enllà del 30 de juny, ja que arriba una solució, que pot ser una pròrroga de contracte, però alguns jugadors poden dir, amb raó, escolta, jo no vull prorrogar perquè em puc lesionar, o perquè em pot passar això, o perquè ja he signat per un altre equip. Amb la qual cosa és un problema. Llavors, alguns clubs es rumorejava que podien intentar pressionar per arribar a un acord de dir, escolteu, o la Lliga s'acaba el 30 de juny, o la declarem nul·la. Finalment, a la reunió d'avui no s'ha produït aquesta discussió, ni tan sols ha sortit aquest tema, amb la qual cosa el compromís continua sent el mateix, acabar la Lliga en el plaç que sigui, encara que sigui el juny, el juliol o a l'agost. El que passa és que ahir el primer ministre en funcions, perquè Boris Johnson està convalescent pel tema del coronavirus, el primer ministre en funció, Dominic Raab, ja va dir que s'ampliaria el confinament 3 setmanes més. Amb la qual cosa, com més s'ampli el confinament, més temps passin els jugadors sense activitat, més es trigarà en tornar al futbol, amb la cosa jo crec que cada dia que passa és més difícil que s'acabi aquesta lliga.
I això dels contractes, atenció, perquè clar, hi haurà també casos diferents a tot arreu, en el sentit que hi haurà lligues que hauran finalitzat i lligues que no. Hi ha lligues que ja estan dient que ells, si per ells és, ja les poden anar cancel·lant. Altres lligues que no, que apuraran fins a última hora, com és el cas de l'espanyola, també de l'anglesa, que ara en parlem, que intentaran fins a últim moment poder disputar aquest tram final de la temporada. Però és que hi haurà jugadors que hauran acabat contracte, potser en una lliga que ja està acabada, i per tant podran començar a jugar amb el seu nou equip si és 1 de juliol, entenc jo.
Clar, aquesta és una altra cosa interessant que precisament just t'anem a comentar, que és que, per exemple, el Chelsea ha fitxat ja a Hakim Ziyech acaba contracte amb l'Ajax el 30 de juny. Una cosa, si la Premier League repregués a l'1 de juliol, seria ja un jugador del Chelsea. El que passa que aquí, per suposat, entra el tema de la inscripció, no? Aquí hi hauria que veure, clar, lògicament la Premier League, imagino, que diria, bueno, els jugadors que ja estiguin en nòmina vostra encara no es poden registrar per aquesta temporada. Ara, potser ho fan si hi ha jugadors que marxen, no? Perquè potser el Chelsea diu, escolta, sí. Pedro i William han acabat contracte, ja no els tinc, bueno, doncs deixeu-me registrar a Ziyech. Clar, és una situació molt complicada, del punt de vista inclús diguéssim de lleis, no? Perquè, clar, la FIFA va dir, escolteu, no hi ha problemes perquè els jugadors els contractes s'amplien. Bueno, ja, però és que això depèn de la legislació de cada país. Anglaterra, clar, si vols ampliar el contracte o renoves el jugador per una temporada més, o fas una pròrroga del contracte, però llavors tens el problema que et deia jo, que el jugador dirà, bueno, escolta, però és que clar, si em deixes lliure després d'aquesta pròrroga d'un mes, jo l'únic que faig és un mes més, probabilitat de lesionar-me, i després no trobar equip. Llavors, clar, per un mes, doncs no renovo, no prorrogo el contracte. És una situació, francament, molt complicada de si les lligues se'n van més enllà del 30 de juny.
No, tindrem Sarau assegurat. De fet, aquí la Lliga Espanyola n'hi haurà seguríssim, n'hi ha sempre, perquè Federació i Lliga ja se n'encarreguen amb les seves batalletes habituals. I ara què deia això d'inscriure jugadors? Mira, m'ha vingut el cas de la Lliga Espanyola i t'ho volia preguntar per com funciona a Anglaterra, perquè aquí hem tingut Sarau, i permetem que torni a fer servir la paraula, sempre que hi ha hagut una cosa que podia anar a cavall entre un ens i l'altre, no? Mai s'han acabat de posar d'acord. A Anglaterra passa el mateix, és a dir, també hi ha batalla campal entre els responsables de la Premier i els de la Federació, o no?
Llavors, és una bona pregunta i és interessant explicar-ho, perquè, per començar, aquí hi ha tres ens diferents. Clar, quan es va crear la Premier League, abans només existia la Football League, que englobava les quatre primeres divisions, que diguéssim seria l'equivalent a la Lliga, no? Sí. Llavors existia aquesta Lliga, que englobava quatre divisions, i la Federació. Quan la Premier League es crea, i hi ha aquest trencament que propicien els grans clubs fars d'estar englobats en la mateixa organització que els de segona, tercera i quarta, es trenca això. Llavors A què existeix? Existeix la Premier League, que és una societat, com deia, amb 20 membres que engloba els de la primera divisió. Continua existint la Football League, que engloba segona, tercera i quarta, i després hi ha la federació. És a dir, que hi ha, diguéssim, dos lligues, la de primera i la de segona, tercera i quarta, i després la federació. La veritat és que la relació entre federació i Premier League mai ha sigut molt fluida. Per començar, perquè hi ha, diguéssim, els objectius de cada organització són totalment diferents. La Premier League el que vol és, i ho ha volgut des del dia 1, atraure, guanyar el màxim de diners possibles, atraure el millor talent estranger que es pugui aconseguir, i li és exactament igual si juguen molts anglesos o pocs anglesos, li és igual. Mentre els jugadors siguin bons, és igual d'on vinguin. Mentre que a la federació, lògicament, el que vol és, i sempre continua apretant des de fa temps, que juguin més anglesos, és a dir, que hi hagin quotes més altes. Ara mateix, la Premier League, els normes de la Premier League indiquen que de 25 jugadors al sub-21 tots poden jugar, no hi ha problema això de nacionalitat ni res, però dels jugadors sènior pots inscriure 25 jugadors. D'aquests 25 jugadors que pots inscriure a Premier League, 8 han de ser formats al país, que ni tan sols vol dir que hagin de ser britànics o anglesos, formats al país. Sí, és a dir, Cesc Fàbregas, per exemple, entra a la categoria de format al país, perquè format al país ha d'haver jugat 3 anys abans dels 21. Amb la qual cosa, diguéssim que hi ha molts clubs a la Premier League que tenen 6 jugadors anglesos, que tenen 5 jugadors anglesos, i molts inclús fins i tot fan trampes, incloent un tercer porter, que en realitat és l'entrenador de porters, que té 43 anys, per augmentar la quota. O sigui, la situació és aquesta. Llavors la federació, aprofitant el Brexit, ara el que volia fer era ampliar aquesta quota fins als 12. És a dir, que hi hagués 13 que vinguessin de fora i 12 que fossin jugadors formats al país. I diguéssim que aprofitant aquesta situació del Brexit, la federació, que lògicament està més propera als postulats del Brexit, diguéssim, que la Premier League, lògicament és contrària al Brexit, perquè posa límits i traves a l'arribada de talent estranger, la FA és més partidària del Brexit, pues, lògicament ja està la federació utilitzant aquesta situació per intentar augmentar aquesta quota, i la Premier es resisteix com pot, argumentar lògicament pues, que és un dels productes anglesos, britànics, amb més tirada a nivell global. I després hi ha una altra cosa que és interessant comentar molt breument, que sí que té una mica de relació amb el tema del que passa a Espanya. A Espanya jo crec que hi ha una part d'aquesta situació que és enemistat personal. Personal. I a Anglaterra el que passa és que la federació tradicionalment ha estat governada per gent molt gran, per senyors de 70, 80 anys que són presidents, que tenen una visió molt antiga del futbol, mentre que la Premier League és tot el contrari. La Premier League sempre ha intentat atraure directius que venen de companyies punteres de tecnologia. Llavors, en aquest sentit, també hi ha una barrera generacional, podríem dir, d'edat, que sí que guarda una mica de relació, una mica, en el sentit del tema personal que s'està produint a Espanya.
En fi, doncs, notícies de la Premier que ens arriben aquesta setmana, avui mateix amb aquesta reunió que comentàvem, i el no posar límit, de moment, al poder continuar jugant la temporada, és a dir, el fet de, ara mateix, prioritzar acabar la temporada per sobre de quina data es pugui reprendre la competició. Ilie, moltíssimes gràcies. Divendres que ve seguim parlant.
Un plaer, com sempre. Bona nit.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
Notícies de la Premier, novetats de la Premier, també a Itàlia, aquest país que anem seguint setmana rere setmana amb l'Alen Valnegri. Alen, com estàs? Bona nit.
Xavi, bona nit.
Tot bé?
Sí, bueno, pues intentando justamente pues aprovechar entre comillas este confinamiento para hacer cosas que quizás durante la temporada nunca nos da tiempo, tanto a nivel profesional que a nivel también privado.
El problema és quan ja també has fet aquestes coses, és a dir, quan haguem arribat al punt que també hem enllestit allò que teníem pendent, aleshores què, saps?
Sí, es un poco el tema. Sí, es un poco el tema. Yo pues intento ponerme, ¿sabes? Cuando íbamos a la escuela secundaria, ¿te acuerdas que teníamos una de 8 a 9 inglés, de 10 a 12 matemática? Pues intento mantener un poco este ritmo para también quizás sentirme más joven, ¿no? Decir, bueno, pues vuelvo en el adolescencia con un horario donde me controlan. Es un autocontrolo mío.
Fas molt bé, Alen. Escolta'm, parlem d'Itàlia, que deia, surten novetats. Avui mateix, per exemple, ha tornat a parlar. El tenim bastant actiu, el president de la Federació Italiana.
Sí, sí, hemos escuchado a Gabriele Gravina, el presidente federal, que ya tiene un protocolo sanitario para presentar al gobierno directamente a los ministros a partir de mañana. Habría incluso una fecha de vuelta a la competición, que sería el 27-28 de mayo, con las semifinales de la Copa Italia. Ahora pues hay muchas preguntas, evidentemente, del cómo, del cuándo tenemos ya la respuesta, pero sobre todo el dónde.
Claro.
Porque hay zonas en Italia donde no se puede absolutamente pensar, imaginar y para organizar un evento deportivo que sea a puerta cerrada, pero con las situaciones que tienen algunas ciudades del norte es utópico y sería de una cierta forma muy sorprendente de ir a jugar cuando hay una situación sanitaria relativamente extrema, como es el caso en algunas provincias. Entonces, el protocolo de Gabriele Gravina, que ha hecho con la FIGC, pues habla de primero volver el 4 de mayo con los entrenos, ¿vale? Para hacer una mini pretemporada, y en cada club pues habría un screening, que sería un monitorar los todo el grupo equipo, no solo los jugadores, pero los masajistas,
sí,
todo el mundo que acompaña también un equipo durante esos eventos, y de test continuo tanto a nivel molecular que también a nivel sanguíneo, visitas clínicas. En los entrenos, pues los clubes tendrían que quedarse en su ciudad deportiva, que serían evidentemente desinfectada cada día después de los entrenos. Los hoteles, los gimnasios donde están los futbolistas, también se procedería a este protocolo, la sala médica, la sala de fisioterapia también, y luego pues intentar encontrar un dónde.
Uh-huh.
Porque ahora se está evaluando, por ejemplo, de jugar a Centro Sud los partidos, que se jugarían evidentemente a puerta cerrada, pero habrá que ver dónde, qué ciudad lo puede hacer. Se evaluó también de hacer los partidos en las ciudades deportivas, pero la geografía del estado sanitario en este momento no permite jugar en cada ciudad en Italia, evidentemente.
Per tant, entenc que estan buscant o seu única o poquetes seus per jugar tots els partits que falten de Lliga.
Sí, bueno, parece que la obstinación de querer cerrar esta Liga está ahí. El problema también es piramidal, Xavi, porque de una cierta forma hablábamos las semanas anteriores de por qué no acabar la temporada a partir de septiembre.
Sí.
Septiembre, octubre, pero en alto de la pirámide tienes la UEFA. Y la UEFA también tiene intereses con la, sí, Champions, sí, con la Europa League y los contratos televisivos tanto de la UEFA que de la Lega Calcio en el caso italiano, y esto pues dificulta también todo esta planificación de poder acabar esta temporada. Se trabajaría con más tranquilidad también, de decir, bueno, volvemos al inicio de septiembre. Es una opinión, no,
sí, sí,
no es,
sí,
algo,
sí,
que,
sí,
salió,
sí,
en los medios, pero evidentemente tienes la UEFA con la Champions, con también las selecciones. El año que viene habrá Eurocopa, hay los playoffs todavía para disputar para las selecciones, para justamente obtener los últimos billetes para la Eurocopa, así que uh-huh, ellos insisten en querer cerrar la temporada entre julio y agosto, junio y julio, perdón.
En fi, Alen, sortint d'Itàlia, em volies parlar de dos casos, de dos països, de fet, diferents. Per on vols començar?
Podemos comenzar con Suecia, si quieres.
I tant, endavant.
Pues en Suecia, Suecia ha sido uno de los países en Europa que ha tenido un confinamiento menos rígido, digamos, la actividad económica ha seguido en Suecia, cerraron algunos locales de, como bares, como restaurantes, como teatros, pero la actividad económica, la cotidianidad de la gente, pues es prácticamente la misma. Quizás, como decía el famoso Anders Tegnell, el epidemiólogo, el jefe de la Agencia de la Salud Pública Sueca, que él era a favor de justamente generar una inmunidad colectiva. Así que vamos a ver cómo afecta el fútbol, a qué punto está el fútbol sueco en el día de hoy. Pues en el fútbol sueco este fin de semana se vuelve a jugar. Se vuelve a jugar entre cuarta y séptima división del fútbol masculino y de tercera y quinta división del fútbol femenino del fútbol sueco. Estamos hablando del fútbol amatorial. El fútbol juvenil también vuelve bajo condiciones, evidentemente en los campos la gente tendrá que mantener una distancia social, harán test para ver si tienen fiebre los jugadores, manos limpias y todas las recomendaciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia. Anders Tegnell pues recomendó a la federación pero de posponer el inicio de la liga sueca, la Allsvenskan, que debería normalmente empezar a los mediados de junio. Los clubes entrenan, hemos visto Ibrahimovic que se está entrenando, sí, con el Hammarby, donde posee el 25% de acciones, y en el mes de mayo han planificado ya amistosos entre los equipos de la primera liga sueca. Así que está en una dirección donde normalmente tendremos el fútbol sueco de vuelta entre el inicio y la mitad del mes de junio en competiciones oficiales, sin público, evidentemente, pero es una de las buenas noticias, de una cierta forma, que en Suecia pues parece que el fútbol volverá en el mes de junio.
I parlant de tornades de competicions, avui ens proposes un viatge al Turkmenistan, eh, Alen?
Sí, en Turkmenistán, bueno, un país que esto sufre una dictadura muy, muy dura. Para hacer un cuadro rápido, sintético de la situación en Turkmenistán, te multan si hablas de coronavirus, si llevas mascarilla. Hostia. Y si hablas en un grupo del coronavirus. La palabra coronavirus es prohibidísima. Andabai. En la esfera pública. Destacar que es un país donde el acceso a internet es reservado a muy poca gente, y se ve que pues en una línea bastante parecida a Bielorrusia, pues van a volver a jugar este fin de semana. No sé si viste en Bielorrusia.
Sí.
En los campos, la gente está yendo menos a los campos ahora.
Sí.
Y han puesto unas camisetas con unas caras de cartón.
Sí, señor.
De la gente para simular que hay aficionados en el campo.
Sí, senyor, ho han proposat els amics del Dinamo de Brest, que són els que ho han començat a fer, i és més, fa no gaire setmanes podíem parlar amb un dels responsables del Dinamo de Brest sobre precisament el fet d'haver tornat la Lliga Bielorrussa, o millor dit, començat la Lliga Bielorrussa, malgrat la situació de pandèmia que tenim a la resta del món, inclòs Bielorrussa, que també hi ha algun cas, però sí, ho vaig llegir i em va fer gràcia perquè n'havíem parlat d'aquesta baixada, a més important, de públic als estadis. Alen Valnegri, com sempre, un plaer, una abraçada.
Una abraçada, Xavi.
Acabarem amb bàsquet. Ahir, de fet, abans d'acabar el Tu diràs, el Mundet ens feia un next coming de la situació en la que ara mateix es troba a l'ACB. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
La Lliga Espanyola de Bàsquet té damunt la taula una mesura que revoluciona de manera dràstica, a més, la temporada vinent, ampliar la competició de 18 a 20 equips.
Sí, a ningú se li escapa que estem en una situació molt complexa, amb 11 partits encara per jugar-se al final de la fase regular, gairebé un terç de la Lliga, i que hi ha dues grans qüestions a solucionar. la manera com s'acaba la competició i com es determinen ascensos, descensos i posicions europees per la temporada vinent. En la resolució de la competició, ja ahir el president del sindicat de jugadors de l'AEP va filtrar alguna mena de globus sonda sobre la possibilitat d'una fase final de 8 equips o 10, està per veure, i anirà molt en funció del que acabi permetent el CCD d'aquí fins a final de la temporada. Però si m'ho permets, Xavi, en el fons això és el de menys, perquè l'únic interessat aquí és Movistar, la televisió, i que tampoc és que tingui en l'ACB la base de la seva audiència. Mm-hmm. El gran tema és com s'articula la temporada vinent. Qui baixa, qui puja, qui juga a l'Eurocup, qui juga a la Champions, qui ha d'anar a les fases prèvies de les competicions de la FIBA, i aquí és on entra aquesta ampliació de 18 a 20 equips. T'ho explico. Mm-hmm. Ara mateix, damunt la taula, no baixa ningú, i en pugen dos de la Lliga LEP. Per què? Primer, perquè la Lliga no s'ha acabat. Fa dos anys, per aquestes alçades, si ho recordes bé, per exemple, el Joventut estava absolutament despenjat.
I tant, si ho recordo. En aquest
fitxatge de Nicolà Provítola, si ho recordes bé, la penya es va acabar salvant, i a més a més per la porta gran, eh? Uh-huh. En segon lloc, per una qüestió de seguretat jurídica. Fer baixar dos equips ara pot desembocar en accions judicials com va passar fa 30 anys amb l'Obradoiro i que tot plegat va acabar als tribunals. La fórmula ja te l'avanço ara, Xavi. L'any vinent, Lliga de 20 equips, baixen 4 equips al final de la temporada vinent i per la 21-22, una altra vegada Lliga de 18.
És a dir, el que va passar en futbol fa unes quantes temporades, en aquell cas del Sevilla i del Celta, que van acabar quedant-se a primera divisió després de les pressions al carrer amb manifestacions a totes dues ciutats. Clar, a mi no em quadren els números igualment, Mundet, perquè això són, o suposen 4 jornades més en una temporada que es preveu molt atípica, amb un calendari ja saturat. Abans parlàvem amb el Viren Morros, en l'embol passarà el mateix, jo crec que passarà en molts els esports, i és un calendari saturat de partits, amb l'Eurolliga, les finestres FIBA, amb els Jocs Olímpics, un altre cop a l'horitzó.
Sí, i en aquest sentit és on hi ha ara mateix el gran focus posat en com s'organitzaria la temporada. Els grans accepten el canvi sempre i quan es faci com es feia als anys 80 i 90. Recordes allò del grupo par, grupo impar, A1, A2?
Sí, jo sí.
Va per aquí, eh? Alguna fórmula semblant per intentar disputar la temporada amb certa normalitat. Els equips petits entenen la circumstància, malgrat els recels que provoca que la temporada següent baixin 4 equips, insistint en una cosa, que cal el vistiplau sanitari i tenir previstos tots els escenaris de la pandèmia.
Mira, seria la tercera temporada, o vegada, millor dit, de temporada, que Estudiantes se salvi els despatxos. De les competicions europees, se'n sap alguna cosa, Mundet?
Encara no. Hi ha una petita pista que hi va donar el president de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu. Sí. Les diferents lligues europees estan resolent de manera diferent les seves competicions. Posar, per exemple, Itàlia i Lituània, una ha deixat de desert el campió, l'altra diu que és el Guiris, i Bartomeu ahir deia que caldrà anar lliga a lliga a pactar-ho.
The solution will be to go country by country and trying to fix the consequences.
La solució serà anar país per país i mirar d'arreglar les conseqüències d'aquesta manca de solidesa i harmonització en les decisions que prenen les lligues. Si hem d'anar lliga per lliga, ho farem. Haurem d'ajudar, de mirar de trobar la millor solució possible, tenint en compte que és una situació difícil en la que ningú voldria veure's pel mig.
That is difficult and nobody to want to be in. So.
Hi ha equips que estan pendents de si se'ls adjudica una plaça d'Eurolliga, que està a València, hi ha equips que volen repetir el quadre de la temporada passada, hi ha equips que ocupen ara mateix posicions europees i que volen fer valer els seus drets. Això, sens dubte, serà el més pelut de resoldre.
I què passarà?
Doncs que caldrà un arbitratge. I no només al bàsquet, sinó a tot l'esport espanyol en general.
Sí, sí.
I és el CCD que continua guardant silenci, un silenci que està fent treure de polleguera a tothom. La seva presidenta és la controvertida Irene Lozano, aquella ex d'UPyD i exsecretària d'Espanya Global. De moment no diu res mentre es van passant els dies. Qui s'hi ha parlat avui és el president de la Federació Espanyola, Jorge Garbajosa, a Televisió Espanyola, i ha demanat allò que et comentava abans, seguretat jurídica.
Los clubes, como es absolutamente lógico y legítimo, defienden sus derechos, defienden lo que consideran sus derechos, pero cualquier decisión que no se tome, que se tome fuera de la cancha, que no sea por méritos o de méritos deportivos, corremos un serio riesgo, ¿no? Que es que un club o varios clubes, una serie de una competición, incluso se pueda sentir agraviada por esa decisión, y eso provocaría, pues, probablemente demandas judiciales que pueden llevar paralizaciones de las competiciones o competiciones desequilibradas en cuanto a sobredimensionadas, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que hay que intentar por todos los medios es intentar que el problema que tenemos se acote a este año.
Un bon pollastre que s'arrossega cap avall, del que decideixi la CB n'està pendent l'Alep Or i l'Alep Plata, i del que passi a l'Alep Plata, que també afecta la Lliga EVA, d'EVA a Copa Catalunya, i d'aquí cap a tot el bàsquet català.
Segon tema del dia, Mundet, el president, atenció, el president Donald Trump ha fet públic avui el seu calendari de desconfinament del país pel coronavirus. Encara que pugui semblar precipitat, el president dels Estats Units ha anunciat un primer pla de desconfinament. Torna a l'NBA?
No.
Ah.
Anem abans, perquè el color és molt cridaner. Cal matisar-ho, eh? Donald Trump ha anunciat, efectivament, un pla gradual i per zones de desconfinament dels Estats Units. Quan un estat porti 14 dies de corba a la baixa, podrà aixecar barreres en una primera etapa, és a dir, tornar de la feina, restaurants, cinemes, gimnasos, esglésies... Si la barrera continua baixant durant 14 dies més, es passarà a la segona etapa, escoles... bars, poder viatjar sense restriccions per l'interior dels Estats Units, que 50 persones puguin estar reunides a la vegada, i si la cosa encara va més a la baixa durant 14 dies, entrem a la tercera etapa. Aquí ja podrien sortir els grups de risc, haver-hi grans aglomeracions, és a dir, competicions esportives. I Donald Trump ho ha venut amb el seu triomfalisme habitual.
We are not opening all at once. But one careful step.
No obrim tot el país de cop, sinó que fem un primer pas prudent. Hi haurà alguns estats que podran obrir més aviat que d'altres. Ara que ja hem superat el pic de nous casos, recomencem les nostres vides de nou.
Starting our life again.
14 per 3, Mundet, 42 dies. M'estàs dient que d'aquí a un mes i mig, pels vols de l'1 de juny, per tant, podríem tenir NBA?
No. Tampoc. El que ha fet un altre és pressionar, entre d'altres coses, aquí parlem d'esport, a les grans lligues perquè tornin a obrir i reactivar l'economia. No deixa de ser la continuïtat d'aquell discurs que comentàvem fa uns dies, on Trump deia que l'esport, l'oci, l'entreteniment havien de servir per recuperar el país,
sí.
Però el president americà ha oblidat dues coses. Primera, en el cas de la NBA, la Lliga la configuren 28 ciutats de 21 estats diferents, més el govern del Canadà, perquè també hi ha Toronto Raptors, I tant l'alcalde de Los Angeles com el de Nova York, el governador de Califòrnia, per citar alguns exemples, ja han dit que seran molt severs en l'aixecament de les mesures. Però és que a més, i això m'ho comentaven, més que m'ho comentaven, m'ho subratllaven aquesta nit des de l'oficina de la Lliga Europa, és que qui té la darrera paraula en tot això és el comissioner, és Adam Silver, no és pas Donald Trump. És cert que les pressions de la ESPN, que paga, atenció, 270 milions de dòlars anuals només pels Estats Units, pels drets de televisió, són altíssimes. Però, Xavi, un sol positiu en un equip faria tirar enrere tot l'operatiu de recomençament de la Lliga.
Clar, clar. Sí, sí.
No hi ha hagut resposta de la NBA a la mesura de Donald Trump. Sí n'hi ha hagut durant el dia d'avui de la Women NBA, de la Lliga Femenina. Aquesta nit casualment és el draft, és un draft virtual, però fa unes hores... hem tingut la roda de premsa de la commissioner, Kathy Engelberg. És una lliga que penja directament de la lliga masculina. I ho ha deixat força clar. Seran ells qui decideixin.
És evident que el nostre objectiu és tenir una temporada que sigui factible, amb o sense aficionats, en pavellons o en un lloc neutral. Estem fent una planificació d'escenaris a mesura que tenim informació nova i estem dedicant tots els nostres recursos i en funció decidirem si engeguem a mitjans de juliol, a mitjans de setembre i si ho fem a porta tancada.
Aquestes mateixes fonts que et deia abans de l'NBA Europa expliquen que tant ahir com avui hi ha hagut reunions de propietaris als Estats Units, però que ells no pensen prendre cap mena de decisió pel que fa a la Lliga Americana fins a la segona quinzena de maig.
Doncs coincideix plenament amb aquest timing que donava ahir el Jordi Bartomeu.
Sí, l'NBA té una mica més de marge que a Europa. Els contractes als Estats Units s'acaben el 31 de juliol, no pas el 30 de juny, com passa en l'esport professional europeu, però el panorama allà és molt dispers, eh? Hi ha estats amb equips NBA com, sobretot, Nova York, que ho estan patint molt, però també Califòrnia, Oregon, Texas, Massachusetts, Illinois, Louisiana, Florida, Georgia, que estan patint moltíssim, com vam dir, que el Covid-19 són els estats més poblats, els mercats més petits, com Oklahoma, com Utah, Minnesota, Arizona, són els que ho porten millor. Hi haurà bastant silenci de partidari, per tant, com diuen allà, wait and see.
Això mateix, doncs esperarem. Alguna cosa més, Mundet?
Sí, aquesta nit, com et deia, hi ha el draft de la Women NBA. Han fet una cosa molt xula. A les jugadores que han sortit, o que han de sortir en un lloc més alt, els han enviat a casa una capsa, com si fos una caixa d'hamburgueses, amb les 12 gorres de les 12 franquícies, sí. Per quan diguin, jugadora tal, i sortir, pum, que es pugui posar la gorra.
Està bé.
No hi haurà jugadores catalanes, però deixa'm dir una cosa, eh? En el número 1 i en el número 2 del draft de la Lliga Femenina hi han de sortir dues jugadores de les Oregon Ducks. Sabira Ionescu, ho fixa, jugadora destinada a marcar una època al bàsquet femení, i veurem si en el 2 hi surt Satu Savali. Per què t'ho destaco? L'entrenador assistent de les Oregon